un quart d'onze.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ens queden uns quants temes d'importància en el repàs a la sessió plenària d'ahir celebrada a l'Ajuntament de Sitges. Han escoltat el que serà una aposta de futur de l'Ajuntament de cara a les persones jubilades i als col·lectius desafavorits. Com els dèiem, aquesta és una aprovació inicial, després tots aquests matisos, però com comentava el regidor, hi haurà un vessant social d'aquest carnet blau i un vessant normal d'aquest carnet blau per a jubilats i també per a col·lectius desafavorits, assenyalant també, i hem de suposar que això segurament alleugerirà a més d'un, que no caldrà tramitar res perquè l'Ajuntament d'ofici actuarà davant d'aquelles persones que per renda, que per impossibilitat, no puguin assumir els serveis de taxes com les de les escombraries o d'impostos com l'IBI o de les taxes de l'aigua. En aquests tres serveis, bàsicament, aigua, escombraries i IBI, l'Ajuntament d'ofici actuarà ja perquè aquestes persones que no puguin assumir aquests serveis no hagin de preocupar-se en el futur. Tot això es va exposar ahir, com els dèiem, amb les paraules del regidor Marc Martínez Rex, o regidor de Benestar Social, i després amb el debat entre tots els representants dels grups polítics. Però on seguim, Joan?
Doncs seguim amb l'aprovació d'un compte justificatiu de la part restant de la subvenció del conveni amb els Amics de la Sardana. Es va aprovar. Després també l'aprovació de la sol·licitud d'autorització prèvia per la desafecció de 4 vivendes dels mestres ubicades al carrer Sant Honorat entre 40 i 42. Va explicar la regidora Elena Redondo que es tracta d'un procés molt complex. Són aquestes vivendes que històricament havien estat dedicades als mestres, doncs bé, algunes d'aquestes ja han quedat buides, doncs perquè els mestres que hi residien han passat a la situació de jubilació i no s'han reocupat per mestres nous, sinó que l'Ajuntament ara demana a la Generalitat la seva desafecció per poder-los utilitzar com a habitatges per polítiques socials, per dones en situació de maltractament, per persones amb risc d'exclusió, per poder-hi allotjar doncs, en situacions de fred, doncs, gent indigents, és a dir, per coses concretes, per aspectes concrets, doncs poder-los utilitzar. El que passa és que va explicar l'Enés Redondo que no és la primera vegada que l'Ajuntament ho sol·licita i la Generalitat de moment no hi havia donat el seu vistiplau, que ara ho tornen a intentar, però que, com dèiem, es tracta d'un procés complex. També es va aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual 12 relativa a la normativa urbanística i a les ordenances d'edificació. Elena Redondo va explicar que s'introdueixen les prescripcions de la Generalitat que havia fet per corregir incoherències en el redactat de la normativa urbanística municipal. També es va aprovar la desestimació del recurs presentat contra la resolució de l'expedient d'incautació de les garanties provisionals de l'adjudicatari d'un contracte de concessió temenial d'un terreny per la construcció d'un centre docent on s'havia d'impartir formació universitària, professional i de postgraus. És a dir, ja acabem, perquè hem passat una pila de plens, la tramitació administrativa en contra del recurs que havien presentat els inversors de la famosa escola aquella d'arts que s'havia de fer a la zona de les Planes i Santa Bàrbara, doncs la incautació, com dèiem, de les garanties que havia posat aquest grup inversor a l'Ajuntament per tirar endavant la tramitació. Com no es tira endavant doncs, aquesta tramitació, l'Ajuntament s'incauta de les garanties. Precisament per això són garanties. No hi va haver debat en aquest punt. On sí que n'hi va haver una mica més va ser en el següent punt: la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern d'aprovació definitiva de la supressió del servei públic del centre obert al RUSC. Òscar Ortiz va parlar de retallada social. Va dir que l'equip de govern havia presentat incoherència en les dades dels infants atesos en aquest centre. Va recordar l'incompliment també de diversos missatges electorals i entre ells va esmentar la baixada de sous dels regidors. Això va indignar Lluís Mercè, perquè els regidors s'han baixat el sou un 20% i no Horitzó va dir que es baixarien el sou un 20%, i per tant Lluís Mercè li va dir a Òscar Ortiz que això no li podia dir de cap manera, bé, amb un to una mica més elevat. Va haver un petit estira i arronsa entre Lluís Mercè i Òscar Ortiz, però en qualsevol cas la CUP va voler posar de relleu aquesta incoherència, entén, entre el missatge electoral i després el que la realitat ha portat, i també el fet que l'equip de govern no hagi tingut en compte ni l'opinió de les educadores ni la de les famílies que formaven part del RUSC. Ricard Vicente va simplement preguntar què fan avui perquè el RUSC torni a obrir. La resposta de la regidora d'Ensenyament, Vinyet Lluís, va ser que va començar dient que ell havia tingut mala pata, doncs, pels problemes heretats, i que manifestar un cert cansament per totes les negociacions que ha hagut de portar a terme arran de la situació en la que s'ha trobat aquesta regidoria. Ha dit que tot no es pot fer, però va rebutjar que l'acusessin d'irresponsable, com havia fet instants abans Òscar Ortiz, i va dir que Sitges té més problemes. Va dir que en el tema de les llars d'infants, no del RUSC, que no es pagaran els 300 euros perquè no és legal pagar-los, i que s'està estudiant alguna fórmula de sortida per poder donar el servei del RUSC, però que no passi per pagar 84.000 euros, perquè això fa insostenible aquest servei, segons va dir Vinyet Lluís. Lluís Mercè, com dèiem, va expressar el seu malestar amb Òscar Ortiz pel que va definir com a populisme de la CUP, i Ricard Vicente va continuar des del grup municipal socialista, va expressar el seu convenciment que la proposta que havia fet el seu grup en el darrer ple d'intercanvi entre algunes partides era factible, i per tant doncs va posar en dubte que no hi hagués més solució que el tancament de la instal·lació. Vinyet Lluís va dir que l'equip de govern no desisteix en el servei, però que es buscarà algun sistema molt més econòmic, i va tancar el debat l'alcalde Miquel Forns pel que va dir que els que havien deixat de pagar són els que ara ens diuen que no som socials, referint-se al fet que l'empresa en el seu dia va decidir deixar de prestar el servei perquè, entre altres coses, tenia un deute pendent de pagament que procedia ja de la legislatura anterior. En qualsevol cas, Miquel Forns va dir que el 2012 el servei del RUSC no s'obrirà, i també va demanar als dos grups de l'oposició que dediquin, que aboquin aquesta intensitat en la defensa de serveis com el RUSC i a la llar d'infants a elaborar propostes per crear llocs de treball. D'aquesta manera ho va dir, ho va definir, en un dels moments potser més agres del desenvolupament del ple de la nit, l'alcalde Miquel Forns. Però el debat, com dèiem, començava amb les preguntes o les consideracions sobre el tancament del RUSC que feia el regidor de la CUP, Òscar Ortiz.
Havent llegit els informes emesos per la treballadora social del Departament de Serveis Socials, Helena Fortuny, per la tècnica d'ensenyament, Mercè Montaner, i les conclusions extretes de la nova majoria, des de la CUP només podem concloure allò que portem denunciant fa mesos. Ens trobem davant una retallada social que va en la línia de les polítiques neoliberals i de supressió de drets socials i laborals que venen dictades per CiU des de la Generalitat i del PP des de l'Estat espanyol. Malgrat el temps de crisi i, per tant, sense tenir en compte les dificultats econòmiques de la classe popular, en comptes de fer un canvi en el model econòmic que es demostra caduc i deficitari, el que s'està fent és basar-se en l'afany de reduir la despesa pública. I sempre sota la justificació, i ja vegem com a excusa fàcil i recurrent, que aquesta ha estat provocada per l'antic govern PSC-Iniciativa. Així poden donar-li continuïtat a les retallades socials. I així beneficiar la classe burgesa i capitalista mentre augmenta el perjudici de la classe treballadora. El tancament del centre obert al RUSC, vostès el basen en l'article que precisament l'únic que es fa és permetre's la supressió d'aquest servei. No us importa que sigui un servei bàsic d'atenció social primària ni el que això significa. Així com tampoc us importa que aquest servei sigui l'únic espai educatiu social que tenim, perdonin, vull rectificar, teníem, a Sitges, on s'estan especialment, on s'atenen especialment persones i col·lectius en entorns d'exclusió social. I el que és més greu és que, malgrat haver reconegut que us va costar que un centre obert no és el mateix que una ludoteca o un casal infantil, han derivat nens a la ludoteca Espai de Joc a Can Coll i estan buscant alternatives al servei quan aquest és l'únic. Senyors, veiem que no han entès res. També és greu la manca de seriositat, rigorositat i seguiment en l'estudi dut a terme pel nou govern, atesa la incoherència i variació de nombre de nens de problemàtica social. La treballadora de serveis socials ens diuen que en són 5, les tècniques d'ensenyament que en són 13 i l'informe del 2010-2011 en els nens eren 21. Un altre cop trobem a faltar coneixement d'allò que es treballa. D'altra banda, costa de creure que la regidora d'Educació es dignés a anar a parlar amb els pares només després que aquests l'insistessin a fer-ho, mostra de la irresponsabilitat amb què tant la regidora com el govern està duent a terme les seves actuacions en aquest tema. Altrament, el govern format per CiU, PP, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó ha tancat el rusc, però fa ara un any podíem llegir en els seus proves electorals punts reclamant la recuperació del rusc o anunciant polítiques defensant el benestar. Recuperarem el rusc com a centre obert, com a equipament que ofereix atenció i formació a infants i adolescents fora de l'horari escolar per afavorir el seu desenvolupament personal i integració social, deia el seu programa de CiU, senyor Batlle, en paraules seves. El més important ara és fer una política amb seny, que no hipotequi el benestar dels que vindran demà, deia la falca electoral del Sitges Grup Independent, encapçalat per vostè l'actual regidor d'Educació. I encara més, quan la nova majoria van guanyar les eleccions al maig de l'any passat, podien haver controlat la situació aleshores. Perquè just en aquell moment, senyors, s'acabava la pròrroga de l'empresa i passava concurs al centre obert. Però en comptes d'això van allargar la pròrroga fins al setembre, havent-s'ho demanat a l'empresa concessionària, que era quan s'acabava el curs. Semblava que era perquè tinguessin temps a preparar el nou concurs. Acabant d'arribar al govern, podem acceptar que no van tenir temps, però al novembre tot allò promès quedava en no res. Vostès van tancar el servei. Han actuat tal com si d'un tancament encobert es tractés. També és molt greu que, malgrat que des de l'oposició us hem proposat alternatives reals per modificar els pressupostos municipals, per així mantenir el centre obert al rusc, les llars d'infants, l'escola de música i d'altres serveis que es podrien veure afectats, vostès fan veure que escolten mentre només fan que tancar portes del centre obert al rusc. Tampoc han tingut en compte les alternatives que les treballadores del mateix centre us han portat, que amb el seu esforç i la seva dedicació han treballat abaixant-se com a proposta elles mateixes el sou. Ben al contrari, s'han vist ofeses i denigrades per les falses alternatives. Pel vostre no enteniment respecte a què és un centre obert i la tasca que les treballadores desenvolupen i per les que considerem desacreditacions que vostè, el mateix Batlle, va fer en l'anterior ple, fent servir el currículum d'aquestes que un mes abans del tancament del servei, casualment, se'ls havia demanat sense donar explicacions, entre d'altres. Tampoc han tingut en compte les famílies, que han demanat quants nens es necessiten perquè continuï obert el centre, disposades a buscar-lo, perquè els seus nens poguessin continuar assistint, havent famílies que els anaven a portar. I tot aquest esforç de tantes persones és perquè necessiten aquest servei, perquè existeix una necessitat real en el nostre poble. Però ja sabem la resposta. Avui mateix la nova majoria aprovarà definitivament la supressió del servei públic corresponent al centre obert al rusc. Així doncs, la CUP continuem oposant-nos a les actuacions que s'estan duent a terme en nom de l'Ajuntament de Sitges, quan qui el governa està format per grups que encara no han entès que les necessitats de la població passen per davant dels interessos individuals i d'empreses. Cal reduir la despesa pública, sí, estem d'acord, però hi ha altres maneres, com les proposades per l'oposició en forma d'al·legacions que han rebutjat. O encara més, abaixant-se sous, com ja vam demanar també fa temps que ho fessin, perquè si no se'n recorden, també havien dit que ho farien durant la seva campanya electoral. Altrament, doncs si tenen dubtes, no volia fer-ho, però si tenen dubtes ho recordarem també. Senyor Vinyet Lluís, un 30%, vostè deia. I senyor del de Nou Horitzó, Lluís Mercè, un 20%. Vostès són municipalistes. Altrament, i per acabar, ens agradaria felicitar a tots els regidors del govern, sobretot a la senyora Vinyet Lluís. atès que han fet molt bé els deures que li han encomanat a tots des de ment amunt els aparells de CIU, reduïda l'espesa pública, com amb retallades socials. Si us plau, a partir d'ara pensin més en clau local. Moltes gràcies.
Un momentet. Grups municipals, endavant. Qui més? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Tornem a portar la supressió definitiva del centre obert al RUSC. Senyora Lluís, senyor Forns, no estaven treballant per reobrir el RUSC? Per què ens torna a portar aquest tema al plenari? Vull pensar que és una qüestió administrativa i que toca passar aquest punt pel ple. Però la veritat és que estaran d'acord amb mi que no ajuda gens a tenir aquest sentiment de que les coses es fan per reobrir el centre. En el darrer ple vam tenir la possibilitat d'obrir-lo, i vostès ho saben. Era una possibilitat, era una manera, un plantejament, en forma de moció, a la qual fèiem una proposta per dotar econòmicament la sortida del RUSC, traient-les d'unes partides de l'Ajuntament del pressupost i posar-les al RUSC perquè pogués fer el servei. No ho van voler. A partir d'aquí, com comentava en anteriors intervencions, no em serveix de res perquè segurament m'acabaran o ens acabaran culpant de tota la situació. Quins treballs, quins aspectes, què esteu fent a dia d'avui perquè el RUSC torni a obrir? Jo ho necessito saber, el grup ho necessita saber i penso que la gent ho necessita saber, perquè a hores d'ara no es veu pel lloc el treball per reobrir el centre. I per tant us demano, funcionalment, com esteu treballant per tal que el centre obert al RUSC sigui una sortida, una obertura sincera i concreta, per tant aviat com sigui possible, amb tota la bona intenció de que em pugueu demostrar, perquè si no ja no sé què pensar, senyors meus, que esteu treballant amb aquesta finalitat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Contestarà la regidora d'Educació, d'Ensenyament, perdó, senyora Miriam Lluís.
Bé, jo si volen que els hi sigui franca, totes aquestes afirmacions que fa el senyor de la CUP, que jo vaig dir a la campanya electoral, comencem pels sous, ens hem abaixat els sous i després de lo del decreto Rajoy, no sé què, tornem a estar més avall dels sous. S'ha de treballar, però també s'ha de saber com s'ha de treballar. Realment, em sap greu dir-ho, però aquesta regidora ha tingut molt mala pata en quant a la regidoria d'ensenyament per uns problemes heredats de l'antic govern socialista Iniciativa. I tant me fa que digui el senyor Vicente que ja està cansat de sentir-ho. Jo estic cansada de negociar i posar-me al meu puesto per posar les coses on han d'estar. I tot no es pot fer en aquest món. I amb aquesta situació que tenim l'Ajuntament, tot no es pot fer, senyor Òscar Ortiz. Perquè quan jo vaig arribar a l'equip de govern, a la regidoria d'ensenyament, vostè no sap segurament quins són els passos que s'han de fer una licitació per tirar endavant un concurs. No és avui per demà. Això porta un tema molt important, que són els costos d'aquesta licitació que s'ha de posar amb unes normatives que són les que han de regir, que si en molts casos haguessin regit amb el tema administratiu s'hagués seguit tot el que deia els dictàmens d'aquella concessió administrativa, segur que no estaríem parlant així d'aquesta manera. De cap manera li vull admetre que sóc una persona irresponsable. No ho he estat mai a la meva vida i ara, com no, tampoc ho seré. Ni ho sóc ni ho seré. I, per tant, seré transparent. I seré austera quan ho tingui que ser. I si no els hi agrada, miri, a vostès poder no els hi agrada, però al poble de Sitges sí que els hi agrada com estem portant les coses, perquè estem dient les coses tal com són. I a mi no em serveix de que em diguin després tot el que em diuen amb contestacions, amb un títol allà a l'ECO, les llars d'infants, com si el problema de Sitges fos les llars d'infants. Evidentment, és un dels problemes, però n'hi ha més d'un de problema també que les llars d'infants. Vostès estan sempre parlant de la municipalització i tornem a la municipalització, però encara no se n'han enterat del preu que estem per sota de lo que estàvem pagant abans a capítol 1 amb aquest ajuntament. Vostè no sap lo que s'ha escurçat, lo que s'ha disminuït de personal i estem tirant endavant amb dificultats, però l'estem tirant endavant i poder encara s'hauria de treure més, però aquest equip de govern també és respectuós amb les persones i també considera que no es poden fer les coses dràsticament. denigrades. Jo no he denigrat mai a ningú. Són unes persones que són educadores, han fet la seva feina, sempre he dit que l'han fet ben feta, i escolti'm, miri, si tenen ocasió de tornar a fer aquesta feina, els hi desitjo que ho facin tant o millor que ho han fet fins ara. Val? Nosaltres també li diré que estem treballant perquè aquesta regidora no ha deixat de fer reunions amb diferents empreses, una d'elles ens les van enviar les mateixes educadores, però és clar, segons com expliques i has de dir la veritat, quan senten el drama d'aquest ajuntament, hi ha empreses que reculen, es tiren enrere i no es presenten per fer cap servei en aquest ajuntament. Suposo que si un dia ho tenim sanejat, això també es podrà arreglar. Val? No sé si em deixo més coses, però de veritat, em sap molt greu que facin servir, i ho he dit i ho he escrit a l'ECO, el nostre grup ho ha escrit a l'ECO, no facin enganys a les educadores, ni amb unes ni les altres, senyor Ostí. No podem pagar 300 euros que cobraven les educadores a les llars d'infants perquè no era legal. I si és legal per lo que elles ens han denunciat a l'empresa, l'empresa ens ha denunciat, tenim un contenciós administratiu, ho dirà el senyor jutge, senyor Ortiz, ho dirà el senyor jutge, perquè jo no sóc ni advocada ni tinc la tècnica per saber el que el jutge dirà. Ell farà els seus estudis pertinents. Vostè estava dient que era un tema totalment administratiu, sí senyor. Aquest tema d'ara fer aquesta... no sé com se diu el dictamen ara, però bueno, l'aprovació definitiva realment és un tema totalment administratiu. I senyor Ricard, ja està bé de lliçons també, ja està bé. Nosaltres, amb aquest tema administratiu tal com s'ha de fer, tenim una partida al pressupost que és minsa, perquè en aquest moment no tenim 1.000 euros perquè no tenim partida pressupostària per poder engegar aquest servei. I també els hi diré, estem estudiant la manera de no calguer pagar aquests 84.000 euros amb un servei que era insostenible. Insostenible. I evidentment que ens posarem al costat i estem defensant a tots aquests nens que necessiten aquest ajut. No ho deixarem de fer, però deixi'ns una mica treballar perquè li ben asseguro que no és fàcil trobar una cosa feta a mida i amb una altra condició que l'Ajuntament no hagi de pagar aquest, i aquest que crec que és un esforç que ha de fer, però entre poc i massa. No ho dubtin que el RUSC, sigui RUSC o d'una altra manera, tirarà endavant. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Més intervencions dels grups municipals?
Jo.
Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Sí, no, és per contestar-li al senyor Òscar. A veure, senyor Òscar, el que no li tolero és que vostè aquí digui mentides. Sí, mentides, sí, mentides. Perquè sí que és un 20%. I el que vam dir està en aquests moments aprovat. Un 12 i un 8, és un 20. Si encara s'hi suma fins al moment. A més del decret Rajoy. ¿Vale? Això és ja, ni l'entro aquest. Vostè no em posi el mateix sac a mi de que si hi ha hagut algun grup que deia un 30. El grup municipal no horitzó va dir un 20 i un 20 s'ha complert. Això que quedi clar. Vull dir, perquè ja estic cansat d'una mica del populisme que està fent vostè amb aquesta sala. Vale? Perquè crec important no intoxicar la gent quan no es diuen les veritats. Vostè digui totes les veritats i jo l'apoyaré fins al final. Però no digui mitges mentides o no digui mentides senceres perquè llavors no li toleraré, senyor Òscar Ortiz. Gràcies, molt amable.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Més intervencions dels grups? No? No n'hi ha cap més? Ah, senyor Òscar Ortiz, endavant.
Tema sous. Fem populisme i demagogia, no? Vostè ha dit que se l'han baixat un 20%. 12 més 8, 20. Més el decret d'en Rajoy. En aquest 20% ja hi és inclòs el decret del Rajoy. Llavors vostès devien ser visionaris perquè durant la campanya electoral quan deien ens ho baixarem un 20%, ja sumaven perquè ja sabien la quantitat del Rajoy. Però és igual, no vull entrar... sí, té raó, no vull entrar en el populisme, ni vull entrar en la demagogia, però vostè ja era visionari del futur, ja sabia que el senyor Rajoy guanyaria les eleccions, ja sabia vostè que baixaria en un tant per cent per sumar el 20% i ja va vostè encertar la xifra. No hi vull entrar en el tema dels sous i sí que en el tema dels passos de la licitació que la senyora Vinyet Lluís m'ha explicat, de que per contractar serveis hi ha d'haver-hi uns passos, unes licitacions a seguir, uns procediments. És que ja ho sabem, això. I miri, Ho hem demanat justament a l'OAC, que és de les últimes documentacions que hem demanat, ja fa més d'una setmana. Avui no porto la sol·licitud, l'acabo de mirar si la portava, però puc demostrar-ho que està demanada aquesta documentació de com funcionen els processos de selecció per part de les meses de contractació, si són competència del ple, si són competència del batlle, sí, perquè sabem que sí, 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 senyor batlle, perquè el que estic dient lliga, el que estic dient de si és competència del ple, és competència del batlle, quins procediments han de seguir, tot això ho hem demanat per l'OAC. I ho hem demanat, perquè és que no caldrà que ho expliqui, però tinc ganes de fer-ho, que si el servei a contractar no supera el 10% del pressupost, crec que és consolidat, perquè tots aquests termes portem només un any a l'Ajuntament, però estem intentant fotre'ns-hi, és només competència del batlle. Bueno, doncs tot això ho estem demanant. O sigui que, senyora Vinyet Lluís, en resposta a el que vostè m'està dient, evidentment que ho sabem, que hi ha uns passos a seguir, i per això hem demanat sol·licituds, i per això hem demanat documentació, perquè volem saber realment quins són aquests passos. Perquè només portem un any, però és que volem cada vegada fent la feina una mica millor, per sumar esforços. I municipalitzar no els hi faci cap por, perquè sempre amb vostès ens estan dient que també que sí, l'ampliació del capítol primer. Tenir un capítol primer fort i efectiu no ha de ser, crec, un problema per aquest Ajuntament. No ha de ser, crec, un problema. I sempre ens estan dient que si la situació econòmica, el capítol primer no es pot ampliar, el capítol primer no es pot ampliar. La licitació de serveis, com són doncs, el de les llars d'infants, estem veient que van per un camí que no ens agrada. I pel tema dels sous de les treballadores, jo tampoc, miri, ni sóc advocat, ni tampoc hi entenc de lleis, i ja m'agradaria entendre una miqueta més, perquè moltes coses en les que a vegades ens hi posem doncs, no ens hi posaríem perquè sabríem l'ordenament jurídic. Potser les coses anirien llavors molt millor. Però de moment, com que està en mans dels advocats, no sabem com acabarà. Pot haver-hi una sentència tan favorable com desfavorable a l'Ajuntament, que acabi donant la raó o no a les treballadores. Jo tampoc sóc visionari del futur i per això no vull ser doncs, tampoc agosarat en això, i és veritat, ho deixo a que ho resolgui la justícia i les lleis. I no vull entrar tampoc en unes apreciacions de que es vegi de que el grup municipal de la CUP porta unes batalles en segon quin sentit. Com ja li he dit abans en un altre punt, és que no volem que ens vegin amb els ulls, però nosaltres tenim un paradigma de societat contrari o molt diferent al que tenen vostès. I s'han de portar a debat aquí en el ple, per molt que ens continuï insistint que si hi ha d'haver-hi els òrgans col·legiats per portar tot això. Sí, i també al ple. I ho continuarem portant ple rere ple, on faci falta, a òrgans col·legiats més al ple. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Bé, me n'alegro que vulguis saber com funciona, perquè quan s'entra en un puesto doncs tothom és nou i s'han de saber coses, no? Però, a veure, jo el que també li vull dir i vull constatar i que ho sàpiga tothom, que quan hi ha aquests temes de licitació, quan hi ha aquests problemes de que no es paguen les coses perquè no es poden pagar, que són il·legals, la regidora no ho fa ella sola, tot això. Hi ha uns serveis jurídics a la casa, hi ha uns serveis d'intervenció que fan els seus informes. I escolti, millor que no en tinguin que fer molts, perquè realment és feixuc fer aquests informes. Per tant, no es pensi que les decisions són unilaterals, i participen moltes persones. O sigui, només volia deixar això clar. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyora Lluís, jo no pretenc donar-li lliçons, ni al govern ni ningú, però tampoc pretenguin donar-me'n a mi. Jo tinc clar què és el que vull defensar i quina és la postura del meu grup, i seria molt fàcil tornar en el passat i li tornaré a dir que no serviria de res. Jo li deia que havia hagut una possibilitat de canviar les coses en una moció del ple passat, i continuo fermament convençut que allò era possible i factible i que és una qüestió política tirar-ho endavant o no. Per tant, d'aquí no em mouran, no ens mouran, ho tinc claríssim. Tinc també molt clar que el pla d'ajust ha comportat una sèrie de canvis que fan que el pressupost que avui hem acabat aprovant definitivament no era el mateix que hi havia abans del pla d'ajust. Per tant, hi ha una sèrie de moviments que es poden donar i que poden acabar afavorint aquest sector més social. I ho dic amb ple convenciment també, i no pretenc donar lliçons a ningú. Per tant, sé que les coses es poden fer d'una altra manera i només estic dient que treballarem per aquesta manera i estaria molt bé que arribéssim a un punt d'acord. Per tant, considero que no m'ha contestat quan li dic què estan fent per obrir el rusc. O sí que m'ha contestat, i el que m'ha contestat és que no estan fent res. Que de moment hi ha una partida, que hi ha una partida amb pocs diners i que es continua pensant com. Però a dia d'avui no veig la manera amb la qual podem arribar a la reobertura del rusc. Tinc molt clar que la situació econòmica de l'Ajuntament és la que és. També tinc molt clar que el deute amb, aquesta, amb el Pla Montoro i amb la sentència ferma de l'IAE que ens arribarà, que sabem perquè ja està en el Pla d'Ajust consignada, les coses canviaran i el deute representarà, podrà representar el 20% i, per tant, de cada 100 euros de sitgetans, 80 podran anar al treball que hagi de fer l'Ajuntament i on l'hagi d'invertir, i 20, que ja és molt, certament, també anirà a deute. Sé que les coses es poden continuar pensant i plantejant d'una altra manera. Per tant, no li puc acceptar, i no li vull donar lliçons, de que aquesta sigui l'única manera i, per tant, ara el RUSC no tingui possibilitat ni sortida per tirar endavant i reobrir-se. Només li volia dir això. Per tant, n'estic convençut que si busquem la manera podrem arribar a reobrir-lo. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Vinyet Lluís, darrere ja de les intervencions d'aquest
torn. Miri, les últimes paraules m'han agradat bastant perquè jo ja m'estava apuntant al que li volia dir. No n'hi ha prou amb obrir un centre pagant molts diners. El millor sobra pagar tants diners. Vull dir, el que no farà aquest govern és donar il·lusions a que, per exemple, ho dic així clarament, hi hagin unes educadores que hagin tingut un treball i que poder després de muntar-ho d'una altra manera, perquè evidentment mirarem que ens costi el mínim possible, perquè hi ha empreses també que ho fan de diferent manera de la que teníem, i això és el que estic treballant amb ja he fet 3 entrevistes amb empreses. Vull dir, jo el que li vull dir és que nosaltres no desistim de fer aquest servei, però amb un cost bastant més baix, perquè si ho muntem de la mateixa manera caurem a la temptació de muntar una cosa que no pot pagar en aquest moment l'Ajuntament. Res més, gràcies.
Gràcies. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Sí, res, senyor Ortiz, només dir-li que estic a la seva disposició sempre que tingui qualsevol problemàtica sobre salaris i capítol 1 i demanar-li, si us plau, que no utilitzi aquestes temàtiques doncs, en una discussió com la del RUSC. Jo el que li demano és que estic a la seva disposició i totes les preguntes que tingui de recursos humans doncs, les facin als torns de recursos humans o en el moment de preguntes. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Magí Mirall. Senyor Ricard Vicente, darrere d'intervenció.
Gràcies, senyor alcalde. Molt ràpidament. És que ja estic veient un problema de fons, allò que va, diguem-ne, a la part més, al nucli més clar de l'administració. Estem parlant de diners i compte aquí que podem prendre mal. Compte. Estem parlant d'un plantejament social, d'uns serveis socials que cal tirar endavant. Jo ja ho sé, que la circumstància és la que és, però compte amb anar a parlar que no ho podrem pagar perquè, evidentment, cap dels serveis socials es paga a si mateix, per norma, perquè és així, tots ho sabem. Per tant, compte amb agafar el discurs en el sentit econòmic. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Ara puc entendre, després de les seves manifestacions, perquè aquest Ajuntament està com està. Perquè és que econòmicament a vostès no els interessava res. Anaven fent i bueno, ja ho pagarem un dia o altre, ja ho pagaran els que vinguin darrere, potser pensaven, no? O no ho pagarem.
Clar.
Perdó. Termes polítics. Programes electorals. Eleccions. 22 de maig de 2011. Vostè ha citat Convergència i Unió, em sembla que Sitges Grup Independent, o Horitzó, no ho sé. Prenem possessió del govern, 11 de juny. Arribem al mes de novembre i ens trobem que l'empresa marxa. Diu que se'n va. Diu que abandona el servei. Per un deute que hi havia. Aquests que diuen que són tan socials i tot això, havien deixat de pagar un servei bàsic, social, que es diu Centre Obert al RUSC. Socialistes, Això els socialistes.
77.000 euros.
Ens trobem amb això. I és en aquell moment, i ho torno a explicar perquè ho hem explicat moltes vegades, però si cal insistirem, quan ens veiem amb la dura i dolorosa decisió d'haver de dir que ens veiem obligats a tancar el centre. És per això que el programa electoral diu una cosa i és que després en passa una altra. Perquè els programes electorals, jo no sé si els seus són un corpus ideològic absolutament tancat que s'ha de complir el pèl de lletra, però els nostres no, els nostres són dinàmics. És una diferència que tenim. Els nostres són dinàmics i sense allunyar-se de la base, es van adaptant a les situacions. Ara, que ens acusi que estem utilitzant, que estem obeint indicacions de més amunt, en el nostre cas de Convergència i Unió, en el cas de la regidora d'Ensenyament, també de Convergència i Unió de més amunt, no li admeto. Perquè per la mateixa regla de 3 podria dir la CUP,
és una formació política municipalista, però de tant en tant fa assemblees doncs, nacionals, també tenen indicacions de, escolteu, quan detecteu que hi ha alguna coseta social que falli, allà heu de fumar el peu, eh? Perquè si no, no tindreu discurs. Socialistes, aquí hi ha un membre de l'executiva nacional, que diguin, nois, quan veieu que hi ha alguna cosa que trontolla de l'àmbit social, allà heu de fumar el dit a la llaga, perquè és el nostre discurs. Jo podria pensar el mateix. I ho faig? No. Perquè ho veig més seriós, això. Perquè penso que vostès tenen criteri, igual que en tenim nosaltres. D'indicacions superiors no en seguim cap ni una. El que passa que ens hem trobat el que ens hem trobat sobre la taula i hem d'anar prenent decisions. El RUSC, ho torno a dir, i ho deixo ben clar, aquest exercici no s'obrirà. Aquest exercici 2012 no s'obrirà al RUSC. Per això fem el procediment administratiu de tancar-lo. No el podem deixar. Ja entenc també que vostès això del procediment administratiu els espanti una mica perquè vostès ho saltaven i precisament els van prometre a les educadores 300 euros que no els hi podien pagar, saltant-se tot el procediment administratiu. Ara ho puc entendre. Però el procediment l'hem de fer. I si això va passant pel ple, doncs va passant. No podem evitar-ho, perquè ens agrada fer les coses dintre del que cap i en totes les dificultats ben fetes. La regidora hi està treballant. El govern hi està treballant. El que passa que no ho tindrem per aquest 2012, entre altres coses perquè no hi ha partida pressupostària per poder-ho fer. Però aquesta és la voluntat. Aquesta és la voluntat. I una última cosa, i ho porto exactament al terreny polític. De veritat els hi dic. Si tenen un paradigma de societat, em penso que ho dit així, oi, senyor Òscar Ortiz? Paradigma de societat. A mi m'agradaria que aquesta intensitat amb la qual vostès defensen aquests dos grans serveis socials i educatius, que és el Centre Obert i el RUSC, i les llars d'infants, el tinguin també per altres àmbits de la vila. M'agradaria aquesta intensitat, també la boquin en aquest ple, per fer propostes per generar llocs de treball. No n'he sentit ni una des de que ha començat la legislatura. Ni una. I per tant els demano que això també és un tema que està sobre la taula, que també ens importa molt, i no ho dic demagògicament, però sí que seria interessant que afegíssim també aportacions en aquest sentit, que bona falta ens fan.
Tots i 51 minuts, quan els dèiem a l'inici del repàs del ple municipal que algunes de les qüestions i dels argumentaris que escoltarien els sonaran ja escoltats, doncs precisament si fa o no fa, la qüestió del RUSC es va desenvolupar d'una forma bastant igual en algun ple municipal anterior que recordem, i l'alcalde també amb aquesta vehemència parlant de la situació en la qual s'havia trobat i dirigint-se als regidors del Partit Socialista sobre el deute que va deixar amb l'empresa que marxava, els socis de l'empresa que van partir peres, en fi, com els en dèiem fa una estona i com els podrem dir d'aquí un moment quan es parli de la qüestió de CESPA, hi ha una casuística tan singular en cadascun dels contractes que se'n podria fer un tractat per després portar-ho a qualsevol escola de gestió i segurament en traurien alguna conclusió o una altra. El debat a l'entorn de la supressió definitiva del servei al RUSC. Sobre la taula, però, aquesta intenció de l'equip de govern de tornar a posar en marxa el servei i, diguem-ne, aquesta malfiança de l'oposició, que això sigui així o no, d'acord amb una qüestió de prioritats. Per on seguim, Joan?
Doncs d'empresa a empresa, de l'empresa del RUSC, la CESPA. Es va ratificar també les conclusions de l'informe dels serveis tècnics de via pública dels treballs facturats i no presentats per part de l'empresa CESPA i d'acceptació d'aclariments a l'expedient que en parla. De fet, Elena Redondo, la regidora d'Urbanisme, va explicar que el conflicte de CESPA el va definir com a incontrolat inicialment, però que s'ha sabut finalment reconduir. Amb el govern anterior, va reconèixer un deute de CESPA de 9 milions d'euros, ho recordaran. Tot i que amb les diverses negociacions que s'han portat a terme amb l'empresa, l'empresa ha reconegut determinats incompliments en les seves obligacions que fan que s'hagi rebaixat en 2 milions d'euros i, per tant, doncs, queda aproximadament en uns 7 milions d'euros el deute amb CESPA, dels quals 5 ja seran subsanats directament amb les factures que si no m'equivoco, des d'avui comencen a cobrar els proveïdors de l'Ajuntament. Per tant, doncs, l'Ajuntament li quedarà un deute amb FESPA d'uns 2 milions d'euros per anar eixugant, però clar, 2 és molt menys, és molt menys que 9.
Perquè tothom ens entengui, Joan, aquests 2 milions correspondrien a feines que en el seu moment es van facturar, però que no es van realitzar.
Que no es van realitzar.
O sigui, que l'empresa d'alguna manera assumeix...
Acabat reconeixent...
que havia fet coses o que havia cobrat per coses que no havia fet.
Que havia demanat cobrar per
o que havia demanat cobrar per coses que
no havia fet.
Sí, he dit cobrar molt ràpidament i precisament el cas que ens ocupa és un d'aquells en què encara s'està pendent.
La qüestió és que el regidor de la CUP, Òscar Ortiz, va dir que li sorprenia especialment aquest ball de xifres i que no entén com una empresa concessionària de l'Ajuntament i que per tant té la confiança de la institució pugui elevar tant el deute, és a dir, pugui atrevir-se, entre cometes, a reclamar unes factures que després, per uns conceptes que després no ha realitzat. També va donar la seva opinió Ricard Vicente, que doncs, va dir que el tema de CESPA era força complicat, i per últim Lluís Mercè de Nou Horitzó, com a regidor de Via Pública en aquest cas, va dir textualment que quan va arribar-li el tema de CESPA, aquest tema ja estava podrit. Utilitzar doncs, la terminologia amb Lluís Mercè, això és molt
gràfic,
gràfic, exacte, gràfic, molt gràfic. Visual, anava a dir, i que per tant doncs, que era necessari reconduir-ho. En qualsevol cas, el tema doncs, va ser aprovat amb l'abstenció l'abstenció només de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, entre ells també el PSC. Escoltem les consideracions que iniciava la regidora Elena Redondo.
Bé, aquest és un altre dels exemples de conflicte que quan vàrem assumir la responsabilitat de govern estava totalment incontrolat, amb postures entre empresa concessionària i ajuntament totalment oposades, i que ens podem felicitar perquè hem sabut reconduir la situació fins al punt que estem treballant amb l'empresa per tal de poder trobar un millor pla de servei. I pel que fa al deute, també partíem d'una situació complexa, amb un acord fet en Junta de Govern Local per l'anterior equip de govern, en què reconeixien deure a l'empresa concessionària 9 milions d'euros. Doncs bé, fruit de les llargues negociacions i donat que l'empresa finalment també ha reconegut uns incompliments per valor d'aproximadament 2 milions d'euros, podem dir que el deute final amb l'empresa ha quedat no amb 9 milions d'euros inicials, sinó amb 7 milions d'euros. Aquesta és una bona notícia. És una bona notícia, tot i la magnitud de la tragèdia, ja que el deute que seguim acumulant és d'aquests 7 milions d'euros que hem pogut finalment doncs, incloure en el pla d'ajust. Bé, aquest és un primer pas. Estem contents per com han anat les negociacions i esperem en el futur seguir treballant conjuntament amb l'empresa per donar el millor servei de neteja a Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. I abans m'agradaria, i no s'ho prengui malament, si us plau, però digir-li una queixa. He fet ús només d'un torn de paraula, no, de dos torns de paraula en l'anterior punt, i he demanat o he sol·licitat un tercer torn de paraula i vostè ja ha passat directament a la votació. Serà perquè no m'haurà vist, però bueno, he aixecat la mà en el moment de la votació de vots a favor i volia fer-la. I ara, no, ara me l'estalviaré perquè ja estem en un altre punt i si no, encara en continuaran dient que som embusteros, sortirem amb el nas ben llarg d'aquest saló de plens la CUP i ens diran que som demagogs i no vull tornar-hi en el tema. Ja està tot clar. Nosaltres tenim un posicionament, tenim un paradigma molt diferent de societat. Vostè m'està dient que el plantegem amb tots aquells aspectes que hem de treballar per la vila i no ho dubti, ho farem. Perquè ja li he dit, la construcció de la Unitat Popular va per aquí, sumar esforços i canviar el paradigma de societat. Doncs ja ho anirem fent, ja ho anirem fent. Tenim
totes temps. Maneres, perdoni, dispensi sí? Un aclariment, demano disculpes si no he vist que havia demanat la paraula, a ús de la paraula. També li haig de dir una cosa, que els torns de paraula van seguits. L'última intervenció sempre queda, segons disposició, de l'alcaldia. Per això he intervingut en últim moment. I quan intervé l'alcalde en últim moment, s'acaba el torn i es passa a votació. Per aquest motiu he procedit així. De totes maneres, li demano disculpes perquè no l'havia vist. Pot seguir, endavant.
Doncs moltes gràcies, senyor Batlle, per les explicacions. I en referència a aquest punt del CESPA, nosaltres la CUP
Trobem sorprenent aquest ball de xifres del deute amb CESPA. Inicialment, des de l'Ajuntament, vostès demanaven, bueno, es demanava que la companyia, que el deute que teníem amb ells era de 2,6 milions d'euros menys. Finalment, i després d'una negociació, veiem que el deute es reduirà en 1,9 milions d'euros. Per una banda, ens n'alegrem que el deute de l'Ajuntament sigui inferior del que inicialment es declarava. Ara bé, per altra banda, trobem molt estrany i preocupant que l'empresa concessionària del servei posés sobre la taula impagaments de quasi 2 milions d'euros que finalment entenem que no són certs. No acabem d'entendre com una empresa doncs, pot elevar tant un deute. Gràcies per les explicacions doncs, a la regidora. Tanmateix, des de la CUP ens abstindrem en aquest punt perquè seguim trobant que tot aquest assumpte és aigua poc clara. Estem parlant d'una quantitat molt gran de diners i no acabem de treure l'entrellat de l'assumpte. Nosaltres sempre hem defensat que la gestió dels serveis públics sigui pública, eficaç i transparent. I està clar que arriba el punt en què una empresa demanava fins a 2 milions d'euros més en l'Ajuntament dels serveis que realment va prestar, ens sembla molt poc clar. En repetides ocasions hem defensat la municipalització dels serveis públics per garantir serveis eficaços de gestió transparent i de qualitat. I des de l'Ajuntament sempre se'ns ha contestat que eficàcia, transparència i qualitat estan garantides amb la privatització dels serveis. Doncs ho sentim molt, senyors, però dictàmens com aquest, en què hi ha baix de xifres tan avoltats sobre la gestió o la situació, no concorden amb aquesta imatge que des del govern volen vendre sobre els serveis concessionats. Aquest punt no és culpa de vostès, ho estem entenent, és un deute que es veu rebaixat, però aquest és el nostre posicionament envers a que la municipalització dels serveis segurament no permetria o no oferiria que hi hagi aquest baix de xifres, perquè estaria tot molt més fiscalitzat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. D'entubi d'entrada ja dic que celebrem aquest acord amb l'empresa CESPA i, per tant, que hi votarem a favor, perquè és una manera de tancar, d'anar tancant ja aquest tema que crec que era una preocupació de tot aquest consistori, perquè era un dels temes gruixuts que hi havia pendents. Tot i així, la regidora ha comentat que havíem acceptat 9 milions d'euros. Jo crec que recordar que estava en un procés de negociació i que no s'havien acceptat aquests 9 milions d'euros. Sí que és veritat que algun tècnic, si no recordem malament, havia validat tota aquesta dinerada. Per tant, penso que hem arribat a un bon acord en aquest sentit. No he estat en el plantejament d'acord i no puc dir si podia ser millor o si podia ser pitjor, però segur, estem convençuts, i li dic sincerament, que han treballat perquè així fos. Per tant, ens n'alegrem. Ara, pensem que si és veritat que hi havia una persona que havia ratificat aquest número i que li havia arribat al polític, que un tècnic havia ratificat tots aquests serveis, caldria arribar al moment, i penso, abans que em digui, per què no ho van fer vosaltres? Penso que és quan ara s'ha tancat i s'ha arribat a un acord, doncs es demanin explicacions aquí per toqui de per què ens havíem trobat en aquesta situació i mirar de depurar les responsabilitats. Tot amb tot, com ja li comento, crec que ens hem de ho hem de celebrar i hem d'estar contents. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Senyor Vicente, no va ser una persona. Va ser la Junta de Govern local al març de 2011 que va adoptar un acord de reconèixer un deute amb l'empresa concessionària de 9 milions d'euros. Davant d'això, davant d'un acord en què es reconeixia un deute, doncs realment el marge de negociació d'aquest govern era francament baix. No obstant, i gràcies a que la concessió era un caos, hem pogut doncs collar l'empresa perquè reconeixés un incompliment de serveis per valor de 1.900.000 euros aproximadament. Per tant, penso que ens hem de felicitar perquè la posició de partida era francament difícil i hem arribat a un estalvi o una disminució del deute de gairebé 2 milions d'euros. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Bé, és un tema que he treballat, és un tema que he treballat durant aquests últims mesos, des de l'inici. És cert que estava aquest acord de la Comissió de Govern, però clar, vull dir, és que el tema estava tan podrit, però podrit. Vull dir, havien passat per totes les mans de l'Ajuntament. Havia passat per les mans del senyor Benet, per les mans del senyor Raül, per les mans, en fi, ja no sé, del senyor Interventor, que hi havia, el senyor secretari, fins ja havia passat per totes les mans a vides i per haver, i no se desentrellava aquest tema amb l'època que vostès manaven, no? A partir de llavors, bueno, va passar, què va passar? Pues que el 2007 va haver una vaga amb la qual estaven els empleats al cap de la vila i de la plaça Catalunya, i va arribar un membre del Partit Socialista, mi diguem noms i cognoms, el senyor Jordi Baixet, i sin més ni menys, s'hi va pujar un 59,9% d'augment. Sí, senyor Riol, sí, no cal que faci així, que és veritat i li puc documentar. ¿Vale? Si vol, després on parlem, Josep. Tenim una bona amistat tu i jo, però les coses són com són. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, què va passar? Pues va passar el següent, de que no es va dotar pressupostàriament, i al no dotar pues es va anar fent aquesta pilota fins a arribar a aquest nou que reclamaven. A veure, jo vaig veure que hi havia serveis que no es havien prestat del plec de clàusules administratives, com no es havien netejat mai els contenidors interiorment, com no es havien fet tots els escocells, com no també tenien, si no recordo malament, també tot el tema d'invernals, etcètera, etcètera, que no estaven funcionant, i això ho vam tipificar més o menys amb 2.600.000 euros. No? A veure, arribar a l'acord de 2 milions, quasi 2 milions que hem arribat, amb coses que estaven signades i que estaven, i per no anar al contenciós, perquè clar, jo tampoc em vaig quedar massa tranquil quan realment de 2.600 arribar a 2, però vamos, jo crec que la negociació ha sigut important, ha sigut molt dura, han vingut senyors de Ferrovial, no solament de CESPA, sinó també els socis de CESPA. Hem tingut llargues, però llargues reunions, i al final pues, hem pogut arribar amb aquest tema d'aquests 2 milions, amb els quals també, amb el tema de Rajoy, pues, també col·loquem 5.800.
6 milions del tema de Rajoy, com diu Lluís Mercè, del Pla Montoro per un costat, aquests 2 milions de reconeixement per part de l'empresa, 6 i 2 en fan 8, n'hi havia a la vora de 9 en total, per tant, com deia en Joan, queda aquest milió d'euros aproximadament per assumir, diguem-ne, dins de... Per tant, la qüestió ha quedat prou reconduïda amb CESPA, com assenyalava el mateix Lluís Mercè al seu dia i com ens assenyalava el mateix Jordi Mas quan va venir en aquest programa. Per tant, un dels grans gecs, per dir-ho d'alguna manera, doncs queda bastant administrat, que no ha pagat, que ja ho saben, que la qüestió del Pla Montoro són 10 anys. Per tant, diguem-ne que 5.800.000 euros en factures per CESPA, però 10 anys per anar-les pagant, païnt i tot el que faci falta. Més coses encara.
Sí, anem ja cap a la banda final d'aquest ple. Per una banda, es va aprovar la creació d'una ordenança municipal d'ús, gaudi i aprofitament de les platges de Sitges i la creació d'una comissió d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma. També es va aprovar la proposta tarifària per al 2012 dels serveis de les platges presentada per l'Associació Turística de Serveis de les Platges de Sitges i la liquidació complementària del cànon per part del concessionari d'instal·lacions de temporada de platges de Sitges i de la seva explotació també per l'any 2011. Es va aprovar una addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'entitat Foment del Turisme. Aquí va haver res, una pregunta del grup municipal socialista sobre si el fet que Foment del Turisme ja no participa directament de les festes del Corpus, si és necessari que aparegui en les festes del Corpus, perquè fins i tot ni tan sols forma part de la comissió organitzadora de les festes del Corpus, però al final es va decidir doncs mantenir, perquè va dir Magí Almirall, el regidor de festes, que les entitats podien també col·laborar sense fer ser membres de les comissions respectives, i per tant doncs, que si una organització, una entitat vol participar d'una festa, doncs està oberta a fer-ho. Per últim, també es van ratificar dos acords de junta de govern per la cessió d'un espai de treball al Centre d'Empreses Creatives en dues empreses, una que es diu Happy Room i una altra el projecte empresarial IAB. De fet, el projecte empresarial IAB, Institut de les Arts de Barcelona, està lligat al port del senyor Kell, pel que van dir el nom, el vam entrevistar aquí, la persona que portava en principi tot el tema de la Universitat de les Arts que s'havia d'instal·lar aquí a Sitges.
Consta aquí el senyor Marc Brendan? No.
No, 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 no. No. Ara no, és que ho dic que estic parlant de memòria perquè no tinc el nom apuntat, però en qualsevol cas, sí, la persona que era, que havia estat director de l'Escola de les Arts de Liverpool,
I que va venir el seu dia aquí a presentar,
a organitzar, era una de les persones, doncs, amb, diguem, que tenia veu en el projecte Quali en el seu dia. Doncs bé, en aquest sentit, quan Òscar Ortiz va sentir, doncs, aquestes consideracions, va dir que canviava el vot d'aquest segon punt. El primer va donar la seva aprovació, però en el segon punt va canviar el vot de vot afirmatiu a abstenció, perquè entén Òscar Ortiz o la CUP que el Centre d'Empreses Creatives ha de ser bàsicament per empreses que comencin o que estiguin establint-se i no, doncs, per projectes empresarials que ja, doncs, tinguin una vigència. En qualsevol cas, també va haver unes consideracions per part de Ferran Ignasi Llombart, el regidor d'Ocupació i Empresa i Iniciatives Econòmiques, que va comentar que el Centre d'Empreses Creatives ja està gairebé ple, i a partir d'aquí, doncs, va haver també una pregunta sobre el possible increment o la possible habilitació d'un altre espai per encabir encara més empreses creatives, ja que sembla ser que el centre està funcionant. Arribem a l'apartat ràpidament ja de les mocions. En presentaven tres cadascun dels dos grups municipals de l'oposició. De fet, després de l'última aprovació del ROM, s'ha incrementat en una moció les que poden presentar l'oposició, perquè fins a l'últim ple eren dues, ara en són tres. La CUP en va presentar, com dèiem, tres: una per millorar el model de finançament local i rebutjar l'espoli fiscal. De fet, en aquesta es planteja el no retorn directe de la bestreta atorgada per l'Estat el 2009. Va ser aprovada perquè amb alguna petita esmena que havia demanat el grup municipal socialista, doncs s'hi va afegir tant el PSC com Convergència i Unió a la moció de la CUP, i van votar en contra el Sitges Grup Independent i el Partit Popular. Es va estar en Horitzó, per tant, doncs, va tirar endavant aquesta moció de la CUP. Una segona que defensava la CUP a favor de les llibertats i dels drets civils, va entendre en bloc tots els partits de l'equip de govern que el llenguatge era excessiu en aquesta, i les consideracions eren excessives. Varen votar en contra, els dos grups de l'oposició varen votar a favor, però la segona de les mocions que presentava la CUP no va prosperar, i la tercera, la que demanava l'abolició de l'ús de les bales de goma, aquesta sí que va passar endavant, perquè va obtenir el vot favorable dels dos grups de l'oposició i l'abstenció dels tots els grups de l'equip de govern. En el cas de les mocions presentades pel grup municipal socialista Progrés Municipal, la primera era per la dació en el pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Ricard Vicente, doncs, va explicar el contingut de la moció, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups. A continuació, una segona moció sobre la renda mínima d'inserció, que també va ser aprovada. Aquí va haver una variació de vot, va ser l'única variació de vot en els grups de l'equip de govern, perquè tant el Partit Popular com Convergència i Unió van votar en contra, Nou Horitzó va abstenir, però el Sitges Grup Independent hi va votar a favor. El vot favorable del Sitges Grup Independent, sumat al vot favorable dels dos grups de l'oposició, va fer que per 10 a favor i 9 en contra, la renda mínima d'inserció que proposava el grup municipal socialista, bàsicament donar suport en aquesta opció, perquè evidentment les competències per estipular una norma d'aquest tipus no són dels ajuntaments, però en qualsevol cas, doncs, l'Ajuntament reclama que hi hagi una renda mínima d'inserció i que aquest concepte, doncs, tiri endavant i sigui recollit també per les lleis. I per últim, la moció, diguem, que tenia més caràcter sitgetà, més caràcter local de totes les presentades, era la darrera del grup municipal socialista, pel manteniment de la qualitat de les llars d'infants municipals. No va tirar endavant perquè hi va votar en bloc l'oposició a favor, però hi va votar en contra en bloc també els grups de l'equip de govern. No va haver debat tampoc, perquè simplement la moció va ser l'explicació de l'argumentari de la moció i dels punts que es proposaven per part del portaveu del grup municipal socialista, Ricard Vicente, l'adhesió en aquesta d'Òscar Ortiz i la votació. Escoltem, per tant, doncs, el per què el grup municipal socialista presentava aquesta moció pel manteniment de la qualitat de les llars d'infants municipals.
Les llars d'infants municipals a Sitges són, a més d'un espai educatiu, un punt de trobada, de convivència i també de participació, on es generen vincles socials que afavoreixen la integració i la cohesió social. En definitiva, són un espai des d'on es fomenten conceptes com el respecte, el benestar i el progrés en el conjunt de la societat. Al llarg dels anys que s'ha pogut certificar Sitges, l'alt nivell de qualitat de l'educació infantil de 0 a 3 anys, gràcies especialment a totes i a tots les i els professionals que hi intervenen. És un fet que cal considerar l'escola Bressol com una inversió en la millora de la comunitat. És important destacar que la llar d'infants, a més de l'inici de l'educació i la socialització dels més petits, és una eina per facilitar la incorporació, sobretot de la dona, al món laboral. Avui en dia, els actuals governants de l'Ajuntament de Sitges estan immersos en un greu conflicte amb les treballadores i amb l'AMPA de les llars d'infants. Un conflicte que neix de la incapacitat del govern municipal de CiU, PP, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent d'impulsar un diàleg constructiu amb totes les parts implicades amb l'objectiu de cercar una solució. Aquest conflicte s'ha agreujat les darreres setmanes amb l'endarreriment dels pagaments dels salaris a les treballadores i la greu situació en la que es troba l'empresa concessionària responsable del servei que posa en risc el sistema actual d'educació dels nostres infants. El govern municipal s'excusa l'herència rebuda. En aquest cas, és un error administratiu que no va consolidar els drets de les treballadores i en la manca de recursos econòmics donada la situació financera del consistori. Com ja es va demostrar en el cas del centre obert al RUSC, la manca de recursos econòmics no és certa, ja que l'Ajuntament disposa el pressupost del 2012 de més d'un milió d'euros que podria destinar a inversió social. Només caldria modificar algunes partides econòmiques que ara es gasten en comunicació, protocol i contractació de professionals exteriors per feines que pot realitzar el personal de l'Ajuntament, o en el cas més sorprenent, una partida pressupostària que no té despesa assignada de més de 304.000 euros destinada a atendre imprevistos, com hem comentat fa unes hores. En relació a l'error administratiu plantejat, aquest es pot resoldre modificant el contracte de concessió, mitjançant un procés de negociació amb l'empresa concessionària o amb un canvi en el model de gestió de les mateixes, donats els diferents problemes que afecten el funcionament del servei. És evident que la decisió de no destinar recursos a les llars d'infants i la reducció dels preus públics és una decisió política del govern, que ha optat, com el govern de la Generalitat, per desmuntar un sistema de llars d'infants de qualitat impulsat pel darrer govern del PSC a Sitges i a Catalunya, entre d'altres forces. Aquesta greu situació s'ha d'afegir l'actuació de la Generalitat governada per CiU, amb el recolzament del Partit Popular, que ha decidit reduir significativament la seva aportació econòmica un 28% i un 44% inferiors a la de fa dos cursos, provocant que els pares i mares de Sitges es vegin obligats a pagar molts més diners pel mateix servei i empenyent a les famílies a una situació insuportable per a la seva economia domèstica. Els socialistes de Sitges no hi estem d'acord, com hem dit en diverses ocasions, donar que existeixen alternatives a solucionar aquest problema, en què la reducció de l'aportació feta per la Generalitat de Catalunya la paguin a que no la paguin a les treballadores i les mares de les llars d'infants de Sitges. No és assumible l'increment de taxes aprovada recentment, així com tampoc el manteniment de la reducció dels salaris feta sense cap mena de sensibilitat social pel govern municipal. Tampoc compartim que l'actual govern municipal de Sitges vulgui desentendre's de la seva competència i responsabilitat institucional, traslladant tota la responsabilitat de la situació actual de l'empresa concessionària i l'anterior govern municipal del PSC. No acceptem que es vulgui dilapidar un escenari de franca col·laboració i corresponsabilitat entre l'Ajuntament, les entitats socials i les treballadores, construït els darrers anys de governs municipals, el qual tenia un sol objectiu, un sistema de llars d'infants de qualitat i universal, i que no deixés exclòs cap ciutadà de Sitges. Un sistema que primer de tot pensés a les persones abans que en els diners. Els socialistes volem que es mantingui el compromís del nostre Ajuntament amb aquest model educatiu de qualitat en el que es fonamenten les llars d'infants i amb les directrius legislatives aprovades pel Parlament de Catalunya, màxima institució del nostre país. Per tot això proposem als grups municipals del ple que recolzin els següents acords. Primer, comprometre'ns a mantenir la qualitat en el servei de les llars d'infants de Sitges perquè tota possible reducció perjudicaria greument l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Segon, que el govern municipal eviti tot tipus de retallada de personal, recuperant així mateix la treballadora que ha perdut la moixiganga en aquesta legislatura. En projecte educatiu el projecte educatiu d'aquestes dues llars ha tirat endavant perquè hi ha un equip de professionals. Les 14 educadores són les que garanteixen la qualitat del servei i l'atenció als infants. Aquesta plantilla de personal ha suposat i suposa un estalvi en substitucions de baixa per malaltia i ha afavorit la qualitat del projecte. Tercer, que el govern municipal de Sitges garanteixi el funcionament de les llars d'infants sense traslladar íntegrament la reducció realitzada per la Generalitat de Catalunya als pares i a les mares de les mateixes. Quart, que el govern municipal de Sitges no oblidi que la greu crisi econòmica afecta un nombre molt important de famílies de la nostra vila i, en conseqüència, lluny de reduir la qualitat de l'educació a les llars d'infants i a les aportacions per al seu manteniment, impulsi una millora i manteniment de l'equilibri econòmic. Cinquè, que el govern municipal de Sitges doni resposta a les treballadores de les llars d'infants i cerqui les solucions socials i econòmiques per mantenir el seu sou en un nivell equiparable al que tenien anteriorment. Això és, un increment mínim de 300 euros per treballadora, donada la importància de la seva feina educativa i social que aquestes desenvolupen. Sisè, que el govern municipal modifiqui la partida del pressupost del 2012, número B231-93-131-22-69-99-8, d'import 304.000 euros i que no té despesa assignada i la destini a solucionar, ni que sigui en part, de forma definitiva el conflicte de les llars d'infants. Setè, que es creï un grup de treball format per l'Ajuntament de Sitges, els partits de l'oposició i les educadores per definir el futur model òptim de gestió de les llars d'infants de la nostra vila, una vegada hagin finalitzat les concessions vigents. Que l'Ajuntament de Sitges realitzi totes les actuacions administratives i jurídiques necessàries perquè els acords aquí presos s'executin en el termini màxim de 30 dies des de la data d'avui, amb el fi efecte de resoldre la greu situació que estan patint les treballadores de les llars d'infants, els pares i mares i els mateixos infants de Sitges. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Serem molt breus. Estem completament a favor amb aquesta moció. Votarem a favor, per tant també ens hi adherim. No volem esmenar res perquè creiem que el contingut dels acords explica molt bé una possible solució a la cronologia dels fets que hem viscut en el municipi. Per tant, la CUP ens hi adherim i votem a favor perquè ja portem també molts mesos com a grup municipal tirant endavant aquest discurs, que ens agradaria simplement recordar que aquesta ha sigut una prioritat i una lluita que com a grup municipal ja vam encetar quan vam començar la legislatura com a CUP. Moltes gràcies.
5 minuts passen d'un quart de dues del migdia. Estem ja en la recta final del repàs al ple municipal d'ahir. Hem escoltat l'exposició que va fer Ricard Vicente i després també l'afegit d'Òscar Ortiz per part de la CUP del manteniment de la qualitat de les llars d'infants municipals. La moció en aquest cas que va ser rebutjada amb els vots en contra de l'equip de govern i els vots a favor de PSC i de la CUP. Quedava, per tant, el torn de pregs i preguntes, tant o de les diferents formacions polítiques com les del públic present, Joan.
Tot i que les del públic queden fora d'acte, per tant, doncs, és quan ja s'ha tancat el ple. Per això el ple es tanca a les 12, però després encara vam estar mitja horeta més, doncs, perquè, com dèiem, les preguntes del públic són fora d'acte. Les preguntes dels partits polítics van anar rapidíssimament, perquè de fet, varen ser formulades gairebé sense petició de resposta, ja que ens acostàvem a les 12. Òscar Ortiz va tenir la deferència amb Ricard Vicente d'estalviar una bona part de les preguntes per evitar doncs, que el portaveu del grup municipal socialista no tingués possibilitat de fer les seves i Ricard Vicente directament, com em portava una bateria, va preferir fer-les totes però que li contestessin directament per escrit. Algunes sí que li van contestar directament perquè era un sí o un no, però bàsicament les preguntes formulades varen passar totes ràpidament. Sobre el tema de les preguntes del públic, entremig va bé, ara ho sentirem al final, al comiat del secretari, però abans farem res, una breu referència a les preguntes del públic. Hi va haver, també es va estrenar aquesta fórmula segons la qual el públic presenta les seves preguntes totes també en bateria i sense opció a debat els regidors contesten també en bateria les diferents consideracions que s'han fet des del públic. Va haver consideracions diverses, bàsicament el senyor Lezaún de Quinmar doncs, va lamentar diversos aspectes relacionats amb la seva urbanització, amb el seu barri, va lamentar, per exemple, bé, ell va preguntar si hi hauria, si el model d'autogestió de Quint Mar continuaria o no, i en això l'alcalde després va ser molt taxatiu, va dir que no, que directament diguem, la gestió del barri la portaria l'Ajuntament com amb la resta de barris. També va lamentar alguns aspectes, com per exemple les neteges de les franges perimetrals de la urbanització, el risc d'incendis, etc, etc, i llavors va haver fins i tot una petició al voltant del PAU 14, és a dir, el Pla d'Actuació Urbana 14, i dos veïns de Quint Mar van desplegar una pancarta que posava PAU 14 i van estar-se passejant, donant voltes pel Saló de Plens amb aquesta pancarta, una situació que...
Això en l'apartat de les preguntes del públic.
Sí, una situació que a quarts d'una de la matinada doncs feia com una miqueta de cosa, oi? Elena Redondo, la regidora d'Urbanisme, va lamentar també que en la situació que està l'Ajuntament es demani un canvi a la normativa urbanística amb tot el que això comporta, quan doncs les prioritats no serien socials, sinó simplement merament urbanístiques, i per tant doncs va dir que efectivament això es pot fer, però que passava bastant a la cua de les prioritats de l'Ajuntament. A part d'aquestes consideracions, també va haver alguna consideració de Josep Urriols. També un altre ciutadà doncs va explicar una cosa una mica engarbuixada. Havia parlat amb la meitat dels regidors de l'equip de govern sobre un tema del tren que no vam acabar d'entendre, sincerament. I per últim, també va haver un entorn de paraules de les educadores de les llars d'infants. Les educadores del Rus, doncs també dient que elles reiteraven l'oferta de treballar gratuïtament i pels infants que assistien al RUSC, i fins i tot van demanar que l'equip de govern fos responsable reconeixent el nombre de nens exactes, que elles entenen que era 23 i no 5, com va dir la regidora Vinyet Lluís. Les xifres no van coincidir, perquè després Vinyet Lluís va tornar a dir que el que constava com a nens subjectes en aquesta necessitat del servei social que prestava el RUSC era de 5. Una mare també, la Rosa Pasqual, també va demanar l'ús, o sigui, una miqueta de consciència per part dels regidors de l'equip de govern i l'ús del fons de contingència per a aquestes necessitats socials. Va dir que no hem d'esperar pas que caigui un meteorit doncs perquè això hagi de passar.
O sigui, de nou aquella qüestió de l'urgència i del concepte d'urgència, que es pot entendre per urgent o que sigui motiu d'utilitzar el fons de contingències. I ens queda, esclar,
El comiat d'Isidre Martí Cerdà, el secretari de l'Ajuntament de Sitges durant els últims 14 anys, que ha demanat un canvi de destinació. No gaire lluny, se'n va a Vilanova, però efectivament des del proper 1 de juny ja no serà el secretari de l'Ajuntament de Sitges. L'alcalde Miquel Forns li va agrair els serveis prestats, va començar amb l'alcalde Pere Junyent, va continuar amb Jordi Baget i doncs ha acabat amb Miquel Forns, i per tant doncs ell també va tenir un reconeixement, un agraïment a tothom, i tot plegat doncs com acostuma a passar en els comiats va acabar amb un aplaudiment. Escoltem-ho.
Comunicar doncs que avui és l'últim ple que ens acompanya el secretari actual de l'Ajuntament, el senyor Isidre Martí. Ell doncs s'incorpora en una nova destinació professional i, per tant, després de 11 anys de servei a aquesta institució, voldria que constés l'agraïment d'aquest plenari per la seva tasca i desitjar-li moltíssima sort i molt encert en aquesta nova etapa professional. No sense abans també donar-li la paraula per si vol afegir alguna cosa. Moltíssimes gràcies.
Bueno, aquesta hora ja, la veritat, que tots tenim ganes de marxar, i el primer, suposo. Però en tot cas, bueno, no sé, dir que sí, que són 11 anys i 150 i pico de plens, no?, que m'he tregat en aquest Ajuntament. En aquests anys han passat moltes coses. Jo estic, doncs, vaig començar amb l'alcalde Pere Junyent, vaig seguir amb l'alcalde Jordi Baget i acabo doncs amb el batlle Miquel Forns. Amb tots tres els agraeixo la confiança. També agrair doncs a tots els regidors que hi he col·laborat durant tot aquest temps. De fet, de molts que vaig començar fa uns anys, doncs només en queden tres, no? El Lluís Mercè, el Rafael Roig i la Vinyet Lluís, encara que va tindre un parèntesis, vull dir que també aquí s'ha renovat doncs tot el parc, no?, d'aquí del ple.
I bueno, doncs en aquests anys, la veritat, doncs hem canviat moltes coses, no? Quan vam començar, quan vaig començar jo a treballar a aquesta casa, doncs tot l'Ajuntament estava aquí, en aquest edifici, no? I ara pràcticament no hi ha ningú, a part de l'alcaldia. Vull dir, no sé si tornarem, però en tot cas, o tornareu, però en tot cas ha canviat molt, no? I érem, quan vam començar, eren 100 i escaig persones i ara doncs som 400, anant potser a la baixa. Han canviat molt les coses, però bueno, jo he decidit fer un nou segle professional. I bueno, en tot cas, doncs, gràcies al poble de Sitges per permetre'm treballar amb aquest poble tan collonut, gràcies a tots els regidors per la confiança i gràcies doncs, a tots els companys de l'Ajuntament per la col·laboració que hem tingut durant aquests anys i principalment al meu equip de secretaria, que doncs, sense ells no puc fer la meva feina i s'ha de treballar en equip, que és la manera de tirar endavant les coses. I bueno, doncs, bona sort, molt d'encert a tothom i felicitats per tots. Vale? Gràcies.
Com deia la pel·lícula, volia dir buenas noches i buena suerte. 2:15. El ple va acabar més o menys a 1:15 d'ahir a la nit.
Sí, a 1:15.
Aproximadament. Correcte. El secretari Isidre Martí Cerdà, l'home que va substituir a Eudald Soler i Rovirosa. En el seu dia també durant molts anys.
Sí, però l'Eudald Soler es va retirar jubilat.
Ah, exactament.
No es va traslladar.
En aquest cas no va haver trasllat, eh? En aquest cas... Demà hi tornem, a les 9. Joan, gràcies per aquest resum de 5 hores i mitja de ple en 3 hores 20, aproximadament. Tenen aquí el Fonamental i el web de Ràdio Maricel el trobaran dividit en 3 parts. Una dedicada a l'aprovació definitiva del pressupost, una altra al debat sobre la qüestió del RUSC i una altra sobre aquests temes finals que hem abordat. Demà hi tornem, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.